Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Pere Joventí Balcells. La Policia Nacional ha detingut 5 presumptes jihadistes entre Barcelona i Madrid, tot i que fonts coneixedores del cas han descartat que estiguessin preparats per atemptar. Durant els registres als habitatges dels detinguts s'han trobat matxets i munició de calibre 9 mil·límetres i objectes per falsificar documents. Tots 5 arrestats vivien a Barcelona, però no un estava provisionalment en un centre d'internament d'estrangers de Madrid. Dels 4 arrestats a Barcelona, un era a presó i per això encara no ha passat a disposició judicial. L'operació està relacionada amb una altra de la mateixa Audiència Nacional feta a Catalunya fa prop d'un any. I al Palau de la Generalitat ha començat la Comissió contra la Violència Masclista. L'objectiu és abordar les polítiques integrals que el govern de Pere Aragonès vol implementar per acabar amb els feminicidis i abordar la violència masclista en tots els àmbits de la societat. La reunió a porta tancada està encapçalada per la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha posat en valor que les institucions han d'adaptar-se a les necessitats de les dones i no al revés. A les portes del segon aniversari de la sentència del judici de l'1 d'octubre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat el paper d'Europa en el procés català. Des de Montserrat, el president de la Generalitat ha atès els micròfons de Ràdio Estel, on ha assistit a l'acte de benedicció abacial de Manel Gas com a nou abat del monestir.
Els estats han d'entendre que ara ja no són el darrer esglaó, que per sobre doncs, hi ha les institucions comunitàries, hi ha els compromisos internacionals, i més enllà de les institucions de la Unió Europea, hi haurà un Tribunal de Drets Humans a Estrasburg que acabarà doncs, també prenent una decisió davant d'un procés judicial, el que ara farà 2 anys, de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, des de Montserrat també ha parlat amb Ràdio Estel en exclusiva sobre el paper d'Europa en el procés i poques hores abans del segon aniversari de la sentència de l'1 d'octubre.
Estem segurs que s'hi juga el sentit de la justícia i estem segurs que la justícia, l'esperit de la justícia està al costat nostre, perquè estem segurs que és evident que hem sigut perseguits de manera injusta, com ho demostra el fet que cada vegada que alguna instància jurídica europea té l'oportunitat de pronunciar-se sobre aquest tipus de qüestions, sempre ho fa en la mateixa línia en què ho hem fet nosaltres. Per tant, confiem que Europa estigui a l'alçada de la responsabilitat que li pertoca en defensa d'aquest esperit de justícia.
I els pressupostos generals de l'Estat 2022 destinaran a Catalunya més de 2 milions d'euros en inversions en un 17% del total de l'Estat. La xifra és lleugerament superior a la dels anteriors pressupostos, però segueix sent inferior al pes que Catalunya té al PIB estatal, que és del 19%. La xifra que ha anunciat el Ministeri d'Hisenda també s'hi afegiran els 200 milions d'euros pendents dels pressupostos de 2008 en el compliment de la sentència del Tribunal Suprem de 2017. I ahir l'Organització Mundial de la Salut ho va fer oficial. La Covid persistent és una malaltia. Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, ha explicat a Ràdio Estel que ho veuen com un alè d'esperança.
Entenem que això podrà resoldre, és a dir, conflictes que podien tenir alguns metges, podrà obrir portes a la investigació i a la recerca, perquè ara està molt més determinada i centralitzada aquesta definició, i perquè finalment hi ha algú que diu que la malaltia existeix.
Soler creu que fins ara no se'ls ha tingut en compte des de la sanitat. I ara els esports amb Pau Massip.
El Baxi Manresa i el Barça de bàsquet juguen aquesta tarda partits de competició europea. Els del Bages han viatjat fins a Israel per enfrontar-se al Hapoel de Jerusalem. És el segon partit de la competició europea després de la victòria que van aconseguir en la primera jornada i que els va convertir en líders del seu grup. Tot i el llarg viatge, l'entrenador de Manresa, Pedro Martínez, vol sortir a competir sense excuses.
Tenim un viatge fotut i serà pitjor, però bueno, és el que hi ha. A competir i a no buscar excuses.
Per altra banda, el Barça rep la visita de l'Olympiacos grec al Palau Blaugrana. Això suposarà el retorn de l'entrenador Bartzokas, que va dirigir els blaugranes i ara lidera l'equip grec. No serà un partit fàcil, ja que s'enfronten els dos equips que encapçalen la classificació a Europa. En l'última jornada europea, l'Olympiacos va doblegar el Real Madrid 74-68. L'entrenador blaugrana ha reconegut que la visita dels grecs al Palau és una de les proves més dures a les que pot sotmetre el seu equip. i el Barça ha anul·lat totes les peticions que havia rebut dels socis abonats per anar a veure el partit que disputarà el primer equip masculí al Camp Nou contra el València aquest diumenge a les 9 del vespre. Després que el Procicat aprovi l'aforament del 100% als recintes esportius a l'aire lliure, el Club Blaugrana ha anunciat que tots els socis que tinguin abonament de la temporada podran anar a l'estadi. Així doncs, entraran més dels gairebé 32.000 socis abonats que havien demanat entrada. Un partit on no hi serà Ronald Araujo, que ha tornat lesionat del partit que va disputar amb la selecció d'Uruguai contra Argentina. Qui sí que podria aparèixer, en canvi, al partit contra el València és el Kun Agüero. L'argentí avui ha disputat el primer partit amb la samarreta del Barça. Ha estat un amistós que els blaugrana han jugat contra el Cornellà. El maig, que ha acabat amb empat a dos, justament han estat el Kun Agüero i Coutinho els dos jugadors que han marcat.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora, on ampliarem totes les informacions a l'informatiu punt i seguit de Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Tengo la piel atópica y mis hijos también. Por fin he encontrado el mejor aceite con ingredientes naturales para toda la familia. Bioatopic Repair, de Laboratorios Marnis. Se absorbe rápidamente, alivia el picor y calma la irritación de la piel atópica. Recuerda, Bioatopic Repair, de Marnis. Pídelo en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts i aquí seguim en directe. Això és Ràdio Estel. Aquí estem al Tot anirà bé. Sovint ho diem, no?, que aquest temps de ràdio és com una mena de passeig per la vida en la que anem caminant i ens anem aturant als diferents carrers i coneixent les diferents persones, i entre uns i altres doncs acabem passant 3 hores de ràdio francament boniques, gràcies a les quals, a més, coneixem a molta gent molt interessant. Avui tenim una última hora del programa en la que estic segur que vostès es quedaran exactament amb la sensació de que ha valgut la pena estar enganxat, enganxada a la sintonia de Ràdio Estel. D'aquí un moment tindrem gent molt jove, molt jove, molt jove, que, a més, són molt bons i molt bones amb el que fan. Han estat distingits gràcies a que han tingut una participació al Barcelona New Economy Week, del que vam parlar l'altre dia, se'n recordarà, amb el delegat del govern a la zona franca, Pere Navarro, va estar en aquest programa, va explicar la importància, efectivament, d'aquesta cita de cara a tornar a situar Barcelona en l'àmbit de referència mundial que ha tingut durant molts anys i on, efectivament, s'emprenia tot un seguit d'iniciatives a nivell de startups que val la pena comentar. Avui hem citat 3 exemples al nostre estudi que de seguida coneixerem. Però els convido, les convido, a que després es quedin amb nosaltres, perquè ja saben que si alguna cosa hem après de tot aquest temps en el qual els bulos d'una banda, les fake news per una altra, han fet que les nostres ments ballessin més del compte, és que en aquest programa el que ens agrada és escoltar a la gent que en sap. I gent que en sap molt, i de ciència. Avui estarà amb nosaltres una dona que és interessantíssima, és doctora en biologia especialitzada en genètica i delegada del rector per la divulgació científica a la Universitat de Barcelona. El tema és interessantíssim, perquè avui anem a parlar de l'ADN. Què vull dir amb això? Que cada vegada els científics en saben més de nosaltres sobre el tema de l'ADN. I que hi ha un punt en el que, gràcies a l'estudi del mateix, es poden saber, hi ha moltes coses no que ens passen, sinó que ens poden arribar a passar, per exemple, malalties. Això no està exempt d'un debat ètic interessantíssim, perquè què passa si les empreses, per exemple, sabessin quines possibles malalties podem arribar a tenir? Clar, des del punt de vista de la salut és interessantíssim, però èticament això com es menja? En parlarem d'aquí a uns minuts en el nostre programa, ara a les 5 i 9 minuts. Això és Ràdio Estel, convençuts, com sempre, de que aquí tot anirà bé. All the small things, true care, truth brings. Ens ho explicava Pere Navarro fa uns dies. Més de 800 referents internacionals han participat en aquesta cita que es tancava aquest divendres passat amb molt bon gust de boca, no? Efectivament, de moltes idees, de moltes històries i amb satisfacció, sobretot per aquella gent que ha estat distingida per les seves aportacions al món de l'economia i al món de l'empresa. Avui tenim tres exemples, i a més, però hem seleccionat tres exemples de tres startups de casa nostra que realment han deixat amb molt bon gust de boca a tothom. Ruth Russo, què tal? Bona tarda.
Encantada, gràcies per convidar-nos.
Hola, Imma Quintanilla.
Hola, què tal?
Les dues, a mi m'agraden molt els càrrecs que ens haureu d'explicar. Perquè una és la CMO i l'altra la CSO de Niu. Comencem per saber què vol dir CMO i CSO.
Doncs, bueno, això és supercomú a les startups. Jo crec que són etiquetes que tothom posa i ningú sap exactament què és. Però, bueno, en resum, doncs jo sóc la Ruth i em dedico al màrqueting i a la comunicació. Uh-huh. I la meva companya Imma, per la seva part, s'encarrega de les ventes.
Molt bé. I heu rebut el premi a la millor startup de Barcelona News Logistics. Uh-huh. Expliqueu-nos què és la vostra empresa.
Sí, pues te explico superbrevemente la propuesta de valor. Nosotros posibilitamos que los retailers puedan entrar en un modelo de alquiler y aquí incluimos una parte puramente técnica de software y una segunda parte que es aquí donde entra el juego el papel de la logística, que son todas las operaciones que conlleva un modelo de alquiler para los retailers.
Cuéntanos qué es un retailer.
Doncs un retailer es qui ven al detall, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ara ho podem conèixer generalment com e-commerce, o sigui, els nostres clients són els e-commerce, que venen productes, tot tipus de productes, a través d'un canal online,
uh-huh.
I aquest seria el nostre client. Nosaltres tenim un model B2B i bueno, ens integrem, com ha dit la Imma, tenim una part tecnològica que s'integra en l'e-commerce del client i fa possible que l'usuari final pugui llogar productes en lloc de, com a alternativa a la compra.
Oh, fantàstic. O sigui que, en realitat, esteu molt en un punt d'economia col·laborativa, fins i tot, no?
Correcte.
Aniria
sí,
per aquí, no?
Sí,
una
sí,
mica
exacte.
La idea, no? Fa sí. No massa dies parlàvem al programa que ens explicaven el cas de la vida útil d'una màquina de foradar, no? I que sembla ser que una màquina de foradar que està en una casa al llarg de tots els anys que està a la casa té una vida útil de funcionament d'un minut i mig, una cosa així. Perquè, clar, fer un forat és qüestió de dos segons. Has de fer molts forats per arribar a un minut i mig. Si no, seria més pràctic llogar aquests aparells. Vosaltres, d'alguna manera, us situeu aquí, no? La cultura del lloguer.
Exacte. Sí.
Per tant, la sostenibilitat, és a dir, esteu...
Sí, sí, de hecho nosotros decimos que acercamos al retailer o al e-commerce a la economía circular, ¿no? Ah. Vamos por aquí. Eso es uno de los valores que nos ha llevado un poco a mover este modelo de negocio.
¿Y qué recepción estáis teniendo? ¿Cómo está reaccionando la gente?
Bueno, pues hay de todo. Yo creo que una cosa clave en el mundo de la startup es dar con tu cliente target, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es algo que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo y con los meses. Tenemos un año y medio de vida. Empezamos por un sector que era el fashion, la moda, y luego hemos ido pivotando hacia otros sectores que veíamos que el modelo tenía más sentido para ellos. Te puedo mostrar algunos ejemplos, como puede ser la tecnología o la electrónica de consumo o lo que sería el material deportivo.
Ya, material deportivo.
Uh-huh.
¿A qué tipo de material deportivo te refieres?
Bueno, de todo. Bicicletas, patinetes eléctricos, toda la parte de movilidad urbana funciona muy bien. Esquís, skate, tablas de surf.
Bueno, en el tema de la movilidad urbana, de hecho ya tenemos unos cuantos ejemplos. El bicing, sin ir más lejos, ¿no?
Uh-huh. Exacte. La diferència és que el bicing seria més subscripció,
uh-huh.
per així dir-ho, i el que proposem nosaltres és que el patinet que tu pots comprar a través de qualsevol e-commerce, que tu mateix te'l llogues, pues perquè ara la gent treballa molt per projectes i potser ha d'anar durant 3 mesos a una oficina i justament li va molt bé llogar un patinet, doncs llavors, en lloc de subscriure's, pues, potser li surt més a compte llogar-lo a la seva botiga de referència o perquè doncs, té una mica més de connexió amb aquella botiga a la que l'usuari sol comprar i en lloc de fer la compra simplement ho lloga.
Clar, no és només una qüestió de sostenibilitat, que sí, no és només una qüestió de... segurament de conscienciació, que també és una qüestió pràctica. És a dir, per què m'he de gastar tot un seguit de diners en comprant una cosa que potser només utilitzaré determinats dies, no? És molt més fàcil llogar-ho, efectivament. Mm-hmm. Però aquí cal fer una gran campanya de comunicació. Tu que em dius que et dediques al màrqueting i a la comunicació, perquè efectivament vivim en una societat en la que un pensa que necessita no sé què i el que vas dir, i ho compra, no?
Exacte, jo crec que és un... El que sabem és que és un mercat per explotar. Vull dir, encara falta molt de camí per fer, però també tenim dades que diuen que la gent cada cop és, i sobretot les generacions joves, cada cop són més sensibles a aquest consum més responsable, no? a posar en una balança si val la pena realment comprar el producte o val la pena llogar-lo. Mm-hmm. I aleshores jo crec que això... El que he dit, falta molt camí per fer, però a poc a poc anirà guanyant terreny.
Jordi Vall, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Enhorabona, Jordi.
Moltes gràcies.
Perquè el Jordi Vall també ha estat distingit com el premi a la millor startup de Barcelona New Talent.
Exacte.
Per què exactament? Què és Upground, la teva empresa?
Upground, bàsicament, és el primer reclutador virtual. El que fem és connectar empreses i emprenedors amb developers, tal i com ho farien les persones, però en menys de 5 minuts. Crec que aquí lo important és què vol dir i què no vol dir tal i com ho farien les persones. Tal i com ho farien les persones, bàsicament el que vol dir és que tothom ha passat per un procés de selecció i tothom ha vist que el primer filtre sempre és un currículum. I la deshumanització d'aquest procés implica que acabis filtrant per el que vol dir un paper, un DIN A4 per davant i per darrere. Simplement el que t'indica són 4 trets molt bàsics sobre una persona que no et permet, pues, això, veure quina és la persona que hi ha darrere. No és fins a la primera entrevista amb un reclutador on l'empresa es pot fer una idea si realment aquesta persona encaixa amb l'empresa, i evidentment el programador no es pot fer la idea fins a aquest moment si realment l'empresa és el que ell està buscant.
Yeah.
Llavors el que nosaltres fem és, a través de primeres entrevistes i intel·ligència artificial, connectem empreses amb programadors d'aquesta manera, tal i com ho farien les persones.
O sigui, empreses que busquen gent, amb gent que busca empreses.
Exactament.
En definitiva, no? Sou els nous headhunters, per entendre'ns, no?
Aquesta seria la idea. No tenim reclutadors, som programadors, però sí, aquesta seria la idea, que la intel·ligència artificial pugui substituir una part que és molt poc eficient dels processos de selecció.
El que no acabo d'entendre és com la fredor del paper es combat des de la tecnologia.
I aquí estava l'altre punt. Perquè... Quan jo he dit què vol dir de la manera que ho farien les persones i què no vol dir que nosaltres no tenim cap intenció de substituir les persones en un procés de selecció. Sabem que això és essencial, però hi ha un període que va per l'empresa, des de que puja una vacant fins que ha passat tot aquell filtratge de primeres entrevistes, que es pot allargar moltíssim, cap al treballador, potencial treballador, és molt tediós de fer i per l'empresa és molt costós de fer. I es podia fer molt més eficient i, bàsicament, a través del que sí que compta, que són primeres entrevistes.
Ja. Deixa'm en broma, però sou els grans enemics de les empreses de recursos humans.
Al contrari, no, al contrari. Tenim aliats amb aquestes empreses, tenim aliances molt interessants i col·laboracions, perquè precisament és això. Nosaltres no tenim cap intenció de substituir les persones. Simplement el que nosaltres volem és que les persones es posin en el moment adequat, en aquell moment on puc avaluar aquella... Puc parlar cara a cara amb aquella persona, puc avaluar si realment el que em transmet és important i no que sigui, doncs, un paper, i jo analitzo aquest paper i com que aquí posa que té anglès el passo cap allà i allà no posa que té anglès el passo cap allà. Això, doncs, es pot fer molt més eficient.
Ara, permeta'm la sí. broma, perquè venen tota una sèrie de coses que crec també ens ajuda a entendre-ho bé, no? Ara que deies de tirar cap a una banda o cap a una altra, té un punt de Tinder, també, això. És o no?
Bueno, tal i com s'estan fent els processos, sí. Efectivament, tal i com s'estan fent fins ara, sí que ho té, perquè al final hi ha un exemple que és molt clar. Per exemple, jo tinc el Delft B2 de francès, però jo no me'n recordo de res de francès, el vaig fotre fot 7 anys.
Yeah.
En canvi, el meu soci és molt bo parlant francès, no té cap títol oficial, jo ho posaré al meu currículum, arribarà el reclutador, agafarà el currículum, dirà francès, cap a l'esquerra, aquest és bo, i en canvi el meu company doncs el tirarà cap enrere, no? Això, al final no passarà res, perquè a mi al final cara a cara veuran que no tinc ni idea i em fotran fora, però el problema és que s'han perdut un professional que sí que ho val.
Yeah.
I això és una manera, crec que és una manera molt visual de poder veure, doncs, quan ineficients són els currículums i per què són substituïbles per primeres entrevistes.
Déu-n'hi-do, és superinteressant tot el que ens esteu explicant. Encara afegim un altre cas, en aquest cas el tenim a l'altre costat del fil telefònic perquè viu a València, és el Joan Buch. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Enhorabona, també.
Gràcies.
Decoditif, veritat?
Sí, Decoditif.
Decoditif, disculpa. Premi a la millor startup, justament en l'apartat e-commerce. Ara entenc per què el coneixeu.
Exacte.
No? Ara entenc per què coneixes a la Ruth Russo i a l'Aima Quintanilla. Joan, explica'ns una mica per què creus que t'han seleccionat com el premi a la e-commerce.
Bueno, la veritat és que nosaltres el que fem se pot aplicar, o sigui, té moltes aplicacions, però en la part d'e-commerce és molt interessant perquè nosaltres al final el que fem són estudis de neuromarketing, ¿vale? En intel·ligència artificial, bàsicament consisteix en conèixer quines reaccions tenen els usuaris quan veuen un estímul, ja sigui pues, una campanya de màrqueting, o quan entren a una pàgina web i veuen la interfaç i a més. Llavors, per a la part d'e-commerce és molt interessant perquè bàsicament nosaltres el que fem és, vale, un usuari entra a l'e-commerce, entra a la pàgina web i nosaltres el que podem dir pues, és veure quin impacte té el preu, per exemple, la primera vegada que veuen el preu, la foto de cada producte. Nosaltres el que medim són emocions i on està mirant l'usuari en cada moment, en la pantalla. A través de la webcam podem fer seguiment dels ulls dintre de la pantalla i anàlisis de les emocions i d'esta forma pues, li podem donar aquesta informació a l'e-commerce que al final és molt, molt útil per a prendre decisions i millorar la interfaz i
Jo t'he de dir que a mi em fascina tot el tema del neuromarketing. Cada vegada que em parlen del neuromarketing és algo que m'al·lucina molt, sobretot perquè estem en un moment en el que els clients el que busquen són experiències, no allò que diem l'experiència d'usuari, no? De que quan una persona es connecta a una pàgina web ja no és només fer un clic en aquell producte que li interessa, sinó que el que és la seva experiència, és a dir, tot allò que passa des que es connecta fins que se'n va de la pàgina web sigui el més agradable possible, no?
Claro, sí, el momentum la veritat és que és bastant bo perquè el tema de les emocions és molt important, ara sobretot en prendre decisions. Al final també la competència cada vegada és més gran, no? Hi ha més e-commerce, hi ha més possibilitats per a triar i tal, llavors el tema emocional comença a tindre moltíssima importància.
Absolutament.
Allà on nosaltres ajudem a les empreses a que puguen tindre aquest punt diferenciador en els competidors.
Seguríssim. Una vegada vaig veure, jo m'imagino que això és molt primari, pel que segurament feu vosaltres, no? Però una vegada em van ensenyar com en funció del moviment del ratolí un podia intuir efectivament cap a on anava la mirada, una mica la línia del que deies tu, però des d'una altra perspectiva, no? I què era el que efectivament la gent veia o no veia. Ens teniu molt estudiats, no?
Sí, vale, sé que del que m'estàs parlant i la veritat és que nosaltres diguéssim que hem anat un punt més enllà, vale, perquè al final és molt útil l'eina que tu dius de, vale, anem creant mapes de calor i veiem per on s'està movent el ratolí dintre de la pantalla i tal, però al final no és exactament on tu tens posada la vista. Algunes vegades sí, però unes altres vegades no. Yeah. Nosaltres el que fem és fem un seguiment de ulls a través de la webcam directament a l'usuari per a saber exactament on està mirant dintre de la pantalla.
L'usuari ha d'autoritzar, lògicament, l'ús de la seva webcam, no?
Sí, exacte. És una pregunta que ens fan molt perquè sembla bastant intrusiu, però no, bàsicament el que nosaltres fem és que quan una empresa ens contrata, bueno, definim els objectius, què és el que volem fer i tal, i llavors una vegada ells ens diuen quin és el seu públic objectiu, quins són els seus usuaris, nosaltres ens encarreguem d'agafar una mostra que sigui representativa d'aquest tipus d'usuaris i ja els expliquem el que anem a fer i tal, i ja fem l'estudi amb aquestes persones. No és que tu vagis a entrar a partir d'ara a una pàgina web i de repente salte la webcam i comença a analitzar-te. No?
Te estoy mirando a los ojos, no? Una mica?
Sí.
Està clar. I a més que el tema del neuromarketing està molt encara a les beceroles, no? És a dir, que estem en plena expansió d'aquesta qüestió. Jo he sentit fins i tot gent que parla de que no massa temps tindrem ocasió fins i tot de rebre olors.
De rebre olors?
Sí.
A través de...
Mira, no ho sé, d'un dispositiu que tindrem a l'ordinador. No ho sé. Però que hi ha estudis que van en aquesta línia ara mateix.
Ah, sí, sí, sí. La veritat és que el neuromarketing, dintre del màrqueting, és la vertical que més està creixent.
Clar.
I que més espera que creixi en els últims anys. I és pràcticament per el que te comentava antes. Al final, cada vegada la competència és més gran i les empreses tenen que diferenciar-se dels competidors i tens que ser cada vegada més precís.
És evident que estem davant de tres exemples magnífics, no? És a dir, cadascú en la seva àrea, però cadascuna d'aquestes empreses realment ens deixen amb la boca oberta perquè posen al damunt de la taula noves necessitats, noves maneres de fer, noves maneres de moure'ns també nosaltres com a usuaris, no? Expliqueu-nos una mica com esteu ara mateix. És a dir, perquè sou una referència, efectivament, heu estat distingits i distingides com a empreses de referència, startups de referència, però no sé quina és la situació que teniu vosaltres dues, per exemple.
Pues nosotros nacimos, como he dicho antes, hace un año y medio y a día de hoy tenemos más de 15 clientes. Empezamos con clientes muy pequeñitos en el sector del retail y conseguimos hace unos 4 o 5 meses un gran cliente que es PC Componentes y que eso le dio pues una robustez, digamos, a la startup bastante considerable. Qué y bien, ahora estamos en esa línea buscando clientes de esa misma magnitud.
Vale. Últimamente no paro de oír hablar de rondas de inversión. Sí. ¿Tenéis el tema de la ronda de inversión también por ahí en vuestro futuro,
sí,
o no?
Sí, sí. Y bueno, futuro no, presente. Acabamos de cerrar una ronda de 170.000 y la verdad es que estamos muy contentos por esa parte y preparando ya casi la siguiente.
Un día d'aquests hem de parlar, perquè la meva sensació és que tenim un món en el que hi ha molts mons. Per exemple, quan han començat a parlar elles, han utilitzat tota una sèrie de paraules que jo estic convençut que hi ha molta gent que ens està escoltant que no les entén, perquè efectivament cadascú de nosaltres es mou en un nínxol determinat, no? Tot i que després les coses, quan les expliques, s'entenen, no? Però hi ha un moment que és brutalment interessant de finançament de les petites empreses, de les startups, amb el que són els business angels, que es coneixen, que són persones disposades a ajudar després a canvi de, lògicament, de tota una sèrie d'històries. Però un dia d'aquests hem de parlar de tot aquest mundillo, perquè és veritablement interessantíssim. Vosaltres, com esteu, Jordi, ara mateix?
Bé, doncs, la veritat és que ha tingut molt bona rebuda. Nosaltres vam néixer fa juny 2020, ple Covid. Vam fer el llançament octubre 2020. A partir d'allà, doncs, ara tenim més de 150 empreses a la plataforma i arribant a 200.
Déu-n'hi-do.
Tenim més de 3.500 programadors a la plataforma. La veritat és que nosaltres vam néixer amb molt poc capital, llavors la nostra inversió en màrqueting va ser molt reduïda i la veritat és que va ser tot molt, diguem, bootstrapping, que es diu ara.
No sé què és, la veu, no? D'acord, la veu.
Que vas tirant dels recursillos que tens diguem, originalitat.
Vale. I com has dit que es diu això?
Bootstrapping.
Ah, ok. Molt bé. Podríem fer un diccionari. Estic pensant que podríem fer un diccionari. Seria interessantíssim. Sí, sí. Molt bé.
I això, vam començar així i nosaltres no hem tancat ronda encara, però sí que l'estem ultimant ara mateix. A finals d'aquest mes que ve ja la tindrem enllestida. I la veritat és que per nosaltres, doncs, que hagi rebut aquesta acceptació i que hi hagi tant interès, doncs, per nosaltres, com per tot startup que comença a base d'esforç, és or.
Clar, perquè aquest premi és només un premi, una distinció, va acompanyat d'alguna dotació econòmica...
No.
No? Però us posa... No, home, passa una cosa molt interessant, que us posa en un aparador meravellós.
Sí.
No?
Jo crec que el millor de rebre el premi és, en primer lloc, el reconeixement a totes les hores i l'esforç de tot l'equip, que al final... En una startup tens un ritme frenètic i mai et pares a realment veure tot el que s'ha aconseguit, no? Mm-hmm. I per l'altra banda, també tota la visibilitat que estem aconseguint, que crec que és molt, doncs, molt guai. No?
Clar. No, està molt bé. Joan, i en el vostre cas, com està el tema?
Sí, bueno, en el nostre cas la veritat és que és una mica curiós perquè nosaltres vam començar sent una plataforma per organitzar tornejos d'escacs online, ¿vale?
Vaja, si veig una certa evolució, no?
Sí, hem canviat una mica.
Sí, us veu enrocar, no? En aquest cas us veu enrocar i va canviar una mica la direcció, no?
Sí, i en Decodity portem des de març a abril, realment, o sigui, tampoc portem tant, però la veritat és que hem començat a facturar pràcticament des del principi, des de maig, o sigui que ens estan anant prou bé en aquest sentit. Diguéssim que el mercat és bastant gran, hem detectat ahí una oportunitat bastant gran i la veritat és que estem molt contents de moment, sí.
Que bé. Home, efectivament estic pensant que les e-commerce, ara ja tothom té claríssim, no?, que és el futur, que s'estan fins i tot ajudant des d'Acció, per exemple, la Generalitat, no?, fa uns cops de mà important a tota la gent que té negocis a passar i obrir una e-commerce, perquè també el negoci, lògicament, està a la xarxa i ho estem veient cada vegada més. Per tant, totes aquestes iniciatives em semblen que tenen la possibilitat d'un futur veritablement xulo, que d'això es tracta, no? Escolteu-me, per llogar, es pot llogar tot, no?, en el vostre cas, es pot llogar tot, no?
Sí, bueno, tot. Bueno, nosotros lo que hacemos antes del lanzamiento es hacer un análisis de rentabilidad, porque aquí hay costes operativos que lógicamente entran en juego y hay que analizar bien si el producto es alquilable o tiene sentido, o de qué manera tiene sentido ponerlo en alquiler, ¿vale?
Vale. ¿Qué no merece la pena alquilar, por ejemplo?
Pues sobre todo cosas muy pesadas o muy grandes, más que no merece la pena, hay que ver muy bien cuál es el periodo por el cual realmente va a ser rentable alquilarlo. Vale, va por aquí. ¿Cuántas rotaciones va a tener que tener ese producto para compararlo a un PVP o para cubrir ese precio de coste en una venta tradicional? ¿Vale?
Jordi, i si jo vull formar part de la vostra plataforma perquè, que no és el cas, vull buscar feina, que només em faltaria ara encara més, com ho he de fer això? Com es fa?
Hi ha una cosa interessant sobre el que acabes de comentar. No necessites estar activament buscant feina. Jo crec que aquesta és la base d'Upground. Per molt content que tothom estigui a la seva feina, sempre hi ha alguna cosa que et faria canviar de feina. Pots estar a la millor startup de Barcelona, pots tenir un projecte superinteressant, és possible que si t'avisen de la NASA per ser CTO i enviar un coet a Mart, i et paguen 20 vegades més, home, i tens un equip de Leo Messi...
Si em deixen retransmetre-ho...
Exacte.
No, doncs potser sí estaria bé. Potser sí estaria
Llavors,
bé.
Aquí és on està la idea. Com que és búsqueda passiva, el que nosaltres fem, completes l'entrevista amb el nostre chatbot intel·ligent, guardem tota la teva informació, tu tanques a l'ordinador i no has d'entrar més. Ja. T'arribarà una proposta algun dia d'allò que tu t'interessa quan ja t'hagin seleccionat com un candidat molt interessant.
Ah, okay.
Llavors, tu pots seguir fent la teva vida, no has de buscar, no has d'aplicar, no has de passar primeres entrevistes, que nosaltres ho fem automàticament per tu.
Em fa molta gràcia, Jordi, perquè cada vegada que parles em ve al cap algú. És a dir, abans hem parlat de les recursos humans, fins i tot el Tinder, ara em ve LinkedIn.
LinkedIn,
aquí hi ha un cert paral·lelisme, no?, amb tot això.
LinkedIn, al final, és una xarxa i el problema que es troben a LinkedIn és precisament que els desenvolupadors no es troben precisament còmodes a LinkedIn. És a dir, són tot perfils oberts, jo puc anar i molestar 40 persones, ni mirar-me els perfils i enviar-los propostes. En canvi, a Upground, tot és anònim.
Ja. Yeah.
Quan una empresa entra a la seva vacant, li dona el clic i en 5 minuts li donem uns candidats recomanats, aquests candidats són anònims, no poden veure el seu nom. Poden enviar-li una proposta i si el programador o la programadora accepta aquesta proposta, llavors es donen les dades. Clar, a LinkedIn s'ha perdut aquesta anonimitat i precisament és del que es queixen, d'un spam massiu que acaben rebent, que fa que els programadors ni estiguin actius a LinkedIn ni tinguin ganes d'escoltar propostes.
I a més tothom és teu a LinkedIn. Tothom és teu, és una cosa? No ho han vist, vostès? Faci una ullada, tothom és teu. Vosaltres, diguem que heu posat el llistó una mica més alt, perquè tenim aquí CFOs i CIOs, tenim bé, absolutament de tot. Joan, i en el teu cas...
Sí, en el meu cas, quina és la pregunta, perdona?
Doncs estàvem parlant del futur, no? De com estàveu, que tot anava molt bé i que efectivament hi ha un punt de consolidació, estaves dient, de l'empresa en aquests moments, no?
Sí, la veritat és que hem començat a treballar ja en alguna empresa gran i de més i estem començant també a parlar de tancar més contractes i tal. Així que la veritat és que té bastanta bona pinta.
Quin gust, perquè efectivament avui començàvem el programa, si se'n recorden vostès, amb el toc d'atenció que ha donat el Cercle d'Economia, la Generalitat i també a l'Ajuntament, perquè deien que calia apostar per l'economia. Evidentment, això ha aixecat tot tipus de polseguera, i aquí està més d'acord, i aquí qui no està, però hi ha una cosa que sí que tots tenim en compte, que és que Barcelona té un ADN, en aquest cas, ostres, molt, molt potent, no?, de gent que fa coses molt xules. Si un s'hi aprova qualsevol de als edificis que hi ha al 22 arroba, on allà hi han tot de startups que estan desenvolupant la seva feina, al·lucina, forma part d'aquests mons que fins que no els veus no tens ni idea què passen, però quan arribes un dia i li fas un cop d'ull, al·lucines la quantitat de gent jove que està fent coses molt, 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 molt xules. Per això ens ha semblat tan interessant avui que estiguéssiu aquí al programa. Us vull donar les gràcies i l'enhorabona, eh? Joan Buch, que no ha estat aquí perquè està a València, estàs, no?
Sí.
A València també està la cosa xula, no?, a nivell econòmic, ara mateix?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, s'ha consolidat com a tercer ecosistema emprenedor d'Espanya, per detrás de Madrid i Barcelona, i sí que també estan... Hi ha moltes startups aquí, l'ecosistema està superguai.
Clar que sí. Joan Buch, una abraçada, gràcies, enhorabona.
Moltes gràcies.
Jordi Vall, un plaer, de veritat. Moltes... Ja no faig més comparacions avui. Moltes gràcies, enhorabona,
moltes
Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Russo i Maquintanilla, de veritat, moltíssimes gràcies a les dues, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Tot plegat magnífic, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Parlàvem de que, efectivament, tenim un ADN empresarial molt xulo. I d'ADN va la cosa. Ara fem una petita pausa. Quan tornem, seguirem parlant d'ADN, però des d'una altra perspectiva completament diferent. Avui, Gemma Marfany, doctora en biologia especialitzada en genètica, serà la nostra darrera convidada d'aquesta edició del Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Dos quarts i mig de sis. Vostès ho saben, que aquí al Tot anirà bé, de Ràdio Estel, ens agrada molt rebre persones que saben. Persones que saben de debò. Persones que es dediquen amb els seus estudis, amb les seves investigacions, a arribar a conclusions, a fer que la nostra vida sigui una mica millor i explicar-nos aquelles coses que semblen molt difícils, o que són molt difícils, però que ens ho tradueixin perquè ho acabem entenent, no? I el cas d'avui, ja els dic ara que és un cas magnífic, perquè ens visita Gemma Marfany. Què tal, Gemma? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gemma Marfany és doctora en biologia especialitzada en genètica, és delegada del rector per la divulgació científica a la Universitat de Barcelona, i és una persona que ens proposa un tema que em sembla, de veritat, Gemma, interessantíssim, perquè és el futur que ja és present i que segurament fa molt obligat que ciència i ètica es donin la mà, no?
Certament.
La predicció genètica. Què és això, la predicció genètica?
A mi m'agradaria posar un exemple, perquè segur que la gent, doncs, pensarà en això. Quan he de fer una xerrada sobre aquest tema, dic... Existeixen els horòscops genètics? És a dir, qui més qui menys agafa un diari i mira, encara que no se'ls cregui, els mira en diagonal, no? Doncs... Jo voldria canviar la percepció en el sentit que nosaltres, el nostre ADN, el que nosaltres hem heredat, el nostre pare i la nostra mare, és el nostre manual d'instruccions. És un manual complex, que no és fàcil d'entendre, però si comences a tenir coneixements i analitzes de cada persona el seu ADN, tens el seu manual d'instruccions. I, per tant, vol dir que pots predir moltes de les característiques que té. Per exemple, evidentment, això és fàcil, no? Doncs si té els ulls clars, blaus, si és pel roig, però coses una mica més complexes. Si, per exemple, metabolitza bé el paracetamol o l'ibuprofè. Si probablement quan serà gran tindrà osteoporosi o no.
Yeah.
O si potser, sense ell patir, o ella patir, és portador d'un al·lel mutat de fibrosi quística, i si té un fill amb una persona que també té aquest al·lel i que tampoc no ho sap, i tots dos passen aquesta còpia del gen mutada als fills, poden tenir un fill amb fibrosi quística, i això podem saber-ho prèviament.
Ja veus. Recordo fa uns anys, i disculpa per l'exemple, que és molt, molt tontet gairebé, no? Però una pel·li, crec que era Schwarzenegger, en la que la gent s'aixecava al matí i de sobte rebien una trucada de l'hospital que li recordaven que havia d'anar a les 10 perquè quarts d'11 tindria, estic posant un exemple tonto, tindria un atac de cor. Perquè es podia preveure, no? És evident que estem parlant d'una altra cosa, però és evident que anem una mica cap aquí, no? Cap al fet de que podem conèixer i, per tant, predir moltes de les coses que ens poden arribar a passar a la vida, no?
Sí, no en aquest nivell, perquè evidentment això sí seria tenir una bola de vidre, no? I dir, no, doncs d'aquí 5 minuts et passarà això, que no, la ciència no funciona així. Però pensem a l'inversa, no? Si tu sabessis que tens molts números de quan siguis gran, de tenir, per exemple, diabetis, però tu saps quan ets jove, pots canviar moltes coses. És a dir, és una informació que no és per a determinat, segur. Hi ha coses que sí, però n'hi ha moltes que són de risc. Si les saps prèviament, pots prendre mesures de manera que allò passi, si ha de passar, molt més endavant, o ja tinguis un estat de salut molt més coherent amb la teva genètica, de manera que puguis viure una millor vida. És a dir, aquest coneixement l'hem d'utilitzar a favor nostre.
Ja. El coneixement, de tota manera, es pot utilitzar a favor i en contra. Que és aquí on, efectivament, neix el gran dubte, no? Aquest comentari que jo feia a l'inici, de que segurament cada dia és més necessari que ciència i ètica es donin la mà, o vagin de la mà, perquè què passa si, per exemple, aquest coneixement, en lloc de caure en nosaltres, recau a les empreses? I en un moment donat, la possibilitat de que una persona desenvolupi un determinat tipus de malaltia pugui ser un inconvenient perquè aquesta persona entri a formar part d'aquella empresa.
Com tot, no hi ha blancs i negres i en grisos.
Yeah.
Per exemple, imaginem una persona que té molta facilitat, té molta genètica de risc per tenir una malaltia asmàtica, però encara no ho sap. I resulta que va treballar en una empresa de productes químics en què, bueno, és més fàcil que puguis desenvolupar asma. Si ho sap molt més tard, quan ja té la malaltia, és molt més difícil de tractar. Si ho sapigues abans,
clar,
estaria bé que no anessis a demanar aquesta feina, per dir alguna cosa. Posem un altre exemple que també està relacionat. Si imagina't que tu coneixes a una persona que diu, jo vull ser pilot d'aviació. És el seu somni, la seva vida. Pilot d'aviació comercial, o sigui, portar gent i portar... Bueno, resulta que et fan uns anàlisis, uns tests increïbles. Has d'estar molt fort físicament, no has de tenir cap problemes de cor, no has de tenir problemes de vista, no has de tenir problemes de moltes coses. Això també és genètic. El que passa que t'ho diuen perquè ho veus pel fora, però en el fons és bé ser el mateix.
Clar.
Ningú s'estranya quan et diu, no, aquesta feina, mira, no pots tenir-la, doncs perquè tens molta probabilitat que algun dia t'agafi un atac de cor, no sé en quan, però és probable. Doncs mira, aquesta feina no, perquè tens gent que portes al darrere i si no t'estavelles. Oi que ens semblaria raonable?
Absolutament, llavors, sí.
Per tant, la qüestió no és aquesta. La qüestió és que no ens discrimini d'una manera que no ens doni cap altra opció, sinó que faci favor. I ara diré més. Mira, les grans empreses americanes, que no tenen una sanitat pública com la nostra, resulta que moltes d'elles et paguen com una espècie, doncs, de mútua de sanitat. Clar, tot depèn de què faci aquesta mútua de sanitat, pot fer un anàlisi genètic. Si aquest anàlisi genètic va en contra teu i diuen no, com que vostè és molt probable que tingui un fill, que tingui hemofília, li carrego, doncs, la taxa que ha de pagar és moltíssim més alt. Per què? Perquè vostè em generarà molta despesa. Això sí que et discrimina d'entrada, no?
Mm-hmm.
Però pensa al contrari. Pensa que diguis, no, jo tinc aquí molta gent treballant per mi, sóc una multinacional, i el que vull és tenir-los contents. Jo sé que en aquestes famílies, en aquesta gent, cada un a la seva família té facilitat per tenir una malaltia. Perquè, desenganyem-nos, qui no tindrà diabetis d'adult tindrà hipertensió i qui no tindrà osteoporosi. És a dir, tothom qui no té un ull té una ceba. Val? I ell pensa, si jo convenço la meva gent que els hi puc donar el millor tractament, que a més serà personalitzat, i que a més, amb una parella puc predir quins fills podran tenir malalties o no abans de tenir-les, i així es poden planejar millor la seva vida, potser és una carta a favor. Això és com tenir ganivets a casa.
Sí, sí.
Tenim ganivet? Home, amb un ganivet pots matar una persona. Sí, però tots en tenim, i no una col·lecció.
Sí, és l'ús, en definitiva, no?
Aquí està. Això és la bioètica.
La bioètica, efectivament. Ara hem arribat, no?
Sí, és clar, és que aquesta és la qüestió. Clar, o sigui, el coneixement genera poder. I la bioètica el que t'ajuda, en aquest cas de la ciència, és a decidir allò en què la societat ho accepta, i hi ha una regulació al darrere que et dona suport.
La regulació és molt important, efectivament.
Bueno, esclar, sí, sí. Però normalment tot el que és legislació sempre va per endarrere dels avenços. Per tant, quan hi ha molts avenços i comença a moure's la, no?, i bullir l'olla i fer xup-xup, és quan els científics, els filòsofs, els ètics, els metges, els infermers, els veterinaris, el que sigui, s'han de reunir juntament amb persones de dret i tal, i dir, escolta, és que això ja està damunt de la taula. Ens hem de plantejar com la societat vol preveure això, com ens hem de protegir, què acceptem, què no acceptem, si està regulat, si no, i si està penalitzat o no, també.
Lògicament. Ara, a dia d'avui ja tenim tot un seguit de titulars importants a la taula, no? No cal parlar de futur, cal parlar de present, no? Tenim històries molt xules, no?, amb eines realment molt interessants. Fa uns dies llegíem un nou anàlisi genètic prediu el risc de patir càncer de mama, per exemple, no? Ja, segur que recorda un cas una mica extrem, jo crec, però que va ser interessant, el d'Angelina Jolie, quan va decidir extirpar-se els pits per evitar desenvolupar un càncer d'aquestes característiques, no?
Sí. Bé, aquí va ser molt mediàtic, perquè, evidentment, és una persona molt coneguda. Jo crec que aquí se'n va fer una mica més de suc d'una decisió que és totalment personal. I que, a més, tenia una bona raó per fer aquesta decisió. El problema és que quan tu tens una persona tan mediàtica que pren una decisió que per ella és molt raonada, molta gent se ho pot copiar sense tenir tots aquests arguments darrere. En el seu cas, concret, la seva mare havia mort de càncer de mama i càncer d'ovari perquè tenia una mutació genètica que predisposava amb molt alta probabilitat a tenir-ho. Llavors, Angelina Jolie també ha heredat aquesta mutació. Llavors, la probabilitat de que al llarg de la seva vida tingui o de mama o d'ovari és de més del 85%.
Uf.
És molt alt. Al llarg de la vida, no vol dir ara.
Sí, sí, sí.
Potser quan tens 60, potser quan tens 80. Bueno, ella diu, bueno, doncs jo faig la decisió voluntària de, oi que les mames, en aquest cas, les glàndules, ja no les necessito, per dir-ho d'una manera, no és el mateix que treus un tros de cervell. Bueno, doncs decideixo estirpar-me-les. Però és una decisió totalment personal i totalment raonada i pensada. El problema és que altra gent, sense estar en la seva situació, pensi que això és el model a seguir. Bueno, aquí jo crec que, bueno, hi ha una mica també d'intentar respectar les decisions dels altres, sobretot quan és una decisió mèdica i de salut.
Absolutament d'acord. La decisió d'Angelina Jolie va tenir molt a veure amb la prevenció. I del que estem parlant fonamentalment és de prevenció, no?
Sí, bueno, la medicina de la que nosaltres estem parlant, la que ja podrà estar damunt de la taula, és la medicina que se'n diu de precisió. Ara posem un exemple que segur que tots tenim molt al cap. Algú de vosaltres potser coneix, doncs, el seu avi o la seva àvia, sobretot solen ser les dones, que té osteoporosi. Uh-huh. Posa el metge i li diu, bueno, miri, vostè comença a tenir osteopènia, segurament això s'acabarà en osteoporosi, miri, prengui aquest medicament. Aquest medicament pot ser que li faci molt bon efecte o que no li faci res d'efecte o inclús que sigui contraproduent. El metge recomana el que creu que en la major part dels casos funciona bé, en 70%. Però un 30% que no. Per què aquest 30% que no? Doncs perquè genèticament és diferent. La causa és diferent. Si això d'entrada ho sap, el metge va dirigit. En lloc de donar-te aquell medicament que a la millor no et va bé, te'l dona aquell que és el precís per tu. Això en oncologia ja està funcionant. I ara la gent que té càncer li treuen en la biòpsia part del tumor i analitzen aquest tumor respecte a les cèl·lules sanes del mateix pacient.
Clar.
I miren quines mutacions hi ha per dir, és aquesta la via, hem d'anar per aquí, perquè això és el que les cèl·lules tumorals seran sensibles molt més que els del pacient. Disminuiran els efectes secundaris de la quimio, anirà molt més dirigit. És això on hem d'anar.
Vostè ha dit medicina de precisió. També és la personalització de la medicina, no? En definitiva?
Dimem de precisió perquè personalització sembla que per cada persona sigui un de diferent,
ja.
Mentre que de precisió vol dir que potser hi ha més gent que pot compartir-ho, no? Però està precisament pel que tu necessites.
Però és magnífic, això, eh?
Sí, això és el coneixement, clar. Emprat correctament és per la millora de la societat, clarament.
I estem molt lluny de poder aplicar això d'una manera habitual als nostres hospitals?
Ja dic que hi ha camps, per exemple, el que és oncologia i hematologia, malalties hematològiques, que ja està pujant molt. Segur que algú dels de la gent que m'està escoltant haurà sentit parlar immunoteràpia pel càncer. Doncs ja és un tipus de medicina de precisió. Per moltes altres qüestions, per exemple, en famílies en què ja tenen precedents familiars d'un nadó que ha nascut o mort o amb problemes molt greus, doncs també es pot analitzar què passa amb l'ADN del pare i la mare per intentar, per exemple, fer en fecundació in vitro i seleccionar l'embrió que no patirà aquella malaltia que és tan greu i que portarà la mort al nadó. Això ja es pot fer.
Ja. Amb el tema de la selecció d'embrions, aquí la bioètica també ha jugat un paper determinant,
Té un paper molt important. Per exemple, tothom pot comprendre que si tu, els pares, són portadors d'una malaltia com una malaltia Tay-Sachs, que és una malaltia que els bebès, els nadons, moriran abans dels 2 anys de vida i que mai no hauran tingut un desenvolupament del sistema nerviós bé, han vingut només per morir, doncs molta gent pot comprendre i dir, bueno, doncs seleccionem un embrió que no tingui aquesta malaltia.
Clar.
Ara et posaré un altre exemple, i un exemple que està molt de moda, perquè ha aixecat les xarxes socials del meu camp. Hi ha gent que diu, bueno, però ara podem agafar l'ADN de qualsevol de nosaltres i seqüenciar-lo tot, completament, val? Per un preu molt mòdic. El que costa és interpretar-ho, però tenir les dades, les tenim. Bueno, hi ha empreses que s'ofereixen a analitzar aquest ADN. Per exemple, dels teus nadons in vitro, dels que tu hagis generat amb la teva parella. I escollir aquell que ells creuen que és millor. Jo no dic que no tingui malaltia, dic millor.
Clar, la pregunta és què significa millor.
Ah, aquest és el gran problema. Bueno, ell va seleccionar un embrió i aquesta criatura existeix. Té noms i cognoms. No sé si estarà molt contenta de que l'hagin seleccionat perquè és la millor d'entre els seus germans putatius. Però sí, l'ha escollit i està el seu pare superorgullós perquè ha fet aquesta decisió i torno a dir, no era de malaltia. Era el que ell considerava, bueno, en aquest cas era tenir menys problemes cardiovasculars en el futur, que és una cosa molt genèrica.
Bé, seria portar el tema fins i tot a un aspecte més frívol d'aquest que estem parlant, però s'ha parlat molt de poder escollir el color dels ulls o de si aquell nadó havia de ser ros o havia de ser morè, no?
Clar, bueno, es podria fer, La genètica es coneix
ho
molt
permet,
bé.
Ho no?
Sí, la genètica ho permet. La qüestió és si bioèticament aquesta és una raó suficient com per triar a un nadó.
Clar, clar.
Llavors aquest és el problema. Una cosa és evitar una malaltia gravíssima i l'altra és per caprici.
Absolutament. La pregunta que em faig és sí, perquè evidentment en el discurs estem veient els avantatges de dur a terme aquesta predicció, si em permet l'expressió de la malaltia. Hi ha desavantatges, també?
A veure, el primer de tot és que als humans no ens agrada el risc. És a dir, ens agrada que ens diguin segur que tindràs la malaltia o segur que no la tindràs. Bueno, hi ha unes quantes malalties que sí que són, que se'n diuen mendelianes, perquè segueixen les lleis de Mendel, per dir-ho d'una manera fàcil, que sí que són predibles molt acuradament. Però per la major part de malalties que ens afecten, tenir o no tenir diabetes, l'osteoporosi, el risc de tenir càncer de mama o de pròstata, tot això és com comprar boletos de la loteria, comprar tiquets de la loteria.
Yeah, yeah.
Llavors, tu en pots tenir molts, però tot i això no tocar-te. I viceversa, no tenir-ne gaire i que et toqui. Comprendre aquest concepte de risc, viure amb una espasa de Damocles de risc, no tothom ho accepta o ho vol. Perquè no sap què fer amb aquest risc, no? Llavors, primer de tot, això és un desavantatge, perquè hi ha gent que vol dir, no, jo no vull saber-ho. Mira, que sigui el que sigui, jo no vull, total, tampoc no m'ho diràs segur, però per no saber-ho segur. No. I jo els diria, sí, això és una opció. Amb moltes malalties encara no tenim la cura, però el dia que hi hagi la cura, no voldràs saber-ho tu abans per poder tenir accés a aquesta cura?
Clar.
És que, al final, sempre tens pros i contres. Per això, jo sempre dic que una societat ha d'estar informada. Tu has d'estar informada, tenir tota la informació a la mà, llavors prens la millor decisió segons aquesta informació. El que no pot ser és que un altre decideixi per tu. Llavors, si tu no ho fas, ho faran nosaltres. Pensem que hi ha molta gent que dona el seu ADN per totes aquestes empreses que són online, que tu, a la millor, estàs situada a Singapur, o el que sigui, tu envies el teu ADN i diuen, ai, doncs mira, tens un 50% d'ADN mediterrani i un 15% d'ADN finlandès.
Però és una pràctica molt extensa, aquesta?
Avui, als Estats Units, és molt de moda.
Ah, sí?
Sí, però llavors regales el teu ADN, que però... és el més íntim que tens.
I amb quin objectiu?
Home, per curiositat. Sàpiguer doncs, quins són els teus ancestres, d'on vens, si el teu avantpassat va ser Gengis Khan o no. Es pot saber, Hi ha moltes coses que es poden saber amb el teu ADN. La qüestió és, no hi ha res més íntim del que tens que la teva informació genètica. Perquè a més no la pots canviar. Bueno, en principi no la pots canviar, és la que tens. I a més, no és teva. Perquè comparteixes aquest ADN al 50% en cada un dels teus pares. I el compartiràs amb el 50%. El 50% del que tens amb els teus fills. És a dir, que quan t'investiguen a tu, investiguen a tota la teva família. Per tant, s'ha de ser molt curós. Si és per benefici de tothom, jo sóc la primera. Si és per caprici, per regalar-li les meves dades, que algú negociarà amb les meves dades, sí? Jo no sóc partidària.
És interessantíssim tot això, eh? O sigui, com la frivolització pot arribar a determinats moments. M'imagino que aquí tot el que estem parlant de xarxes socials, internet, de tot el que corre, juga un paper determinant en tot això, no?
Hi ha casos de gent que no sabia que té germans perquè el pare, abans de casar-se amb la mare o casat amb la mare, va tenir una altra aventura i se'l troben per internet perquè comparteixen el 50% dels gens, comparteixen el cromosoma Y i diuen, tu ets germà meu. I resulta que hi ha matrimonis que als 70 anys s'han separat perquè ha sortit un fill de sota les pedres perquè un dels fills, que sí que era legal, ha trobat un altre fill biològic. Això passa, caram, és anecdòtic, però passa.
En una societat de ciència-ficció, la que es pot arribar a embolicar amb aquest tipus d'històries, eh?
I hi ha fills, per exemple, que poden trobar els pares d'inseminació artificial. Als Estats Units ha passat.
Ostres. Doncs déu-n'hi-do, quina història, eh? Jo els he de confessar que cada setmana, quan ens venen i ens expliquen aquest tipus de coses, em quedo absolutament al·lucinant. Em permetrà que li digui que cada vegada els admiro més, les admiro més, perquè, ostres, és que mentre a la societat ens omplim de titulars, sovint molt buits i molt fals de qualsevol tipus d'evidència científica, vostès continuen amb la seva feina, continuen amb la seva feina i ens van donant les alegries que al final ens acaben donant. Això, en aquest programa sempre comencem el programa amb una bona notícia, no? Ens agrada començar el programa amb una bona notícia i em permetré que li expliqui que el 90% dels dies aquestes bones notícies arriben sempre des de l'àmbit de la ciència, que és així, perquè efectivament la seva feina ens beneficia absolutament a tots plegats.
Vols que te'n digui una? Perquè així es quedi la gent amb bon sabor de boca i vagi la part bona.
A veure.
Bé, jo em dedico al diagnòstic genètic de malalties que causen ceguesa, o sigui, ceguesa hereditària. Mm-hmm. Val? Doncs ja s'ha trobat una teràpia gènica que es pot comprar, per dir-ho d'una manera, és comercial, per curar una ceguesa molt específica, perquè coneixem quin és el gen que està mutat a la gent i tenim el medicament precís.
Ostres. O sigui, persones que fins ara hagués estat impossible.
No, no. Estem parlant de criatures que tornarien cegues i que gràcies a que se li ha fet el diagnòstic genètic tenim aquell medicament, aquella teràpia gènica específica perquè no se'n torni.
És magnífic. Gemma Marfany, ha estat de veritat un plaer tenir-la amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies per ensenyar-nos coses.
Gràcies a tots.
Molt amable. Gemma Marfany, doctora en Biologia, especialitzada en genètica i delegada del rector per la divulgació científica a la Universitat de Barcelona. Oh, que bé, no? Ens n'anem sempre tan contents, tots els dies, eh? Perquè ens agrada allò que diem sempre, no? Protagonitzar 3 hores de ràdio, que són pràcticament com la vida mateixa, no? Per aquí hi desfila tothom, no? Des del polític a tothom, no? A la gent jove que acaba de trobar una start-up que esdevé referència, a això, a persones que fan coses tan magnífiques com les que ens acaba d'explicar la Gemma Marfany. Les salutacions de Yolanda Fernández Lafuente, Andreu González, Núria Roig, Joan Girbau i també a la nostra tècnica, el José Matosas. Recordin que demà, que ja serà dijous, la setmana ja comença a fer baixada, ens hi tornarem a posar. A partir de les 3 de la tarda, com sempre, la sintonia de Ràdio Estel. Ara ja ho saben, al punt i seguit. Fins demà, gràcies per tot. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:45 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.